El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
I un racó que avui hi trobem 5 novetats que ja podem veure des d'avui mateix als Cines Olot.
També tindrem una nova entrega de la secció La Música del Cinema. Avui parlarem d'una cançó que amb el títol canviat va ser la banda sonora d'una pel·lícula mítica.
A l'actualitat parlarem del Festival de Màlaga que s'està celebrant aquests dies i de presentadors de cerimònies.
I acabarem el concurs on, recordem, us demanàvem quina és la pel·lícula que heu vist més vegades.
Entrem, doncs, com de costum, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia ens ve de les paraules que va pronunciar Davy Kopenawa, que és un xaman Yanomami, vingut de l'Amazònia, i que va visitar Barcelona convidat pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, dient que el motokari, que és el que aquí coneixem com a escalfament global, ha baixat per quedar i per assecar la terra. Ja està passant en molts llocs de la selva.
Quina és la idea, doncs, escoltar aquestes peticions, com la de Davy, que creu necessari lluitar junts, indígenes i no indígenes, per protegir l'Amazònia de la seva destrucció. De fet, ella diu que si la terra mor, nosaltres també morirem i la selva ja està començant a morir. Què us recomanem a partir d'aquesta notícia? Doncs El canto de las mariposas, estrenada l'any 2020 i dirigida per Núria Frigola, el retorn d'un artista al poble de l'Amazònia on va viure la seva àvia per no oblidar la seva història. La podeu veure a Filmin.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Las niñas no pueden viajar sin un adulto responsable.
¿Pues es esto?
Yo no valgo como adulto responsable.
Entonces yo tampoco.
Tendréis que acompañarlas vosotros.
Nosotros no podemos.
Claro que podéis. Estáis todos en el paro.
Aita, pero llegamos tarde.
¿A mí qué me cuentas?
Ah, no te sale el aire.
¿Y a cuánto está Berlín de aquí?
A 2.000 kilómetros, que lo he mirado. Si fuera un campeonato de fútbol...
No te confundas, irían con sus madres también.
Si fuera de chicos, digo.
¿Qué hacemos aquí? ¿Nuestras hijas son nuestras? ¿Hacemos lo que queremos?
¡Qué hostias!
No pasa nada aquí, ¿eh?
¿Es esto Francia ya? ¡Let's go!
Os veo y pienso que todos os habréis perdido una oportunidad.
La cafetería está ouverte.
Ya le he dicho que hablo español.
Merci beaucoup.
Ya sois todos unos blandos. Os quejáis por vicio.
Los únicos que se están quejando por los bocadillos sois vosotros.
Escoltem la primera de les novetats amb aquesta Los Aitas, que és una comèdia espanyola en format road movie i que està ubicada als anys 80. És una de les primeres novetats que ens ve directament del Festival de Màlaga, després en parlarem, que s'està celebrant aquests dies i que avui, a més, hi ha més d'un altre títol que també ve d'allà mateix. L'argument, ens trobem en la perifèria obrera de Bilbao, a finals dels anys 80, com dèiem, i un equip de gimnàstica rítmica femenina té l'oportunitat de participar en un campionat a Berlín. Les mares, per diferents circumstàncies, no poden acompanyar a les seves filles i ho faran els pares que, per el que hem pogut sentir, no sembla que els interessi ni el viatge, ni aquell esport, ni gairebé, jo diria, les seves filles. En el repartiment tenim noms importants: Kim Gutiérrez, Juan Diego Botto, Ramon Barea i Sofía Otero, entre molts altres, i el director ha estat Borja Cobeaga, que també ha participat en el guió. Ell va debutar el 2009 amb Paga Fantas i després ha fet títols tan populars com No Controles, Negociador i Fe de Erratas. També ha dirigit sèries com No Me Gusta Conducir, Vamos Juan y Justo Antes de Cristo.
Es una nota para ti. Nunca pensé que diría esto.
Hola, soy tu vecino. Te escribo porque he perdido el amor de mi vida y tú me puedes ayudar a recuperarlo. Voy a aprender a tocar el piano para que ella me vea dentro de un año en su cumpleaños.
Uf, qué pringao.
Qué mono. A este le voy a ayudar. ¿Cómo es Sara?
Sara es divertida, apasionada, es libre, inconformista. Es de las que quiere cambiar el mundo. Y empecé por el suyo. Igual me he equivocado.
No me imagino la vida sin ti.
Doncs vinga, anem a un altre caire de pel·lícula. Un any i un dia és de fet una producció espanyola vinguda del Festival de Màlaga, un drama romàntic. La història de fet es basa en una experiència personal del propi director Alejandro San Martín, que de fet debuta amb aquesta pel·lícula, que també és autor del guió, i ens presenta doncs el protagonista Hugo, que acaba de perdre l'amor de la seva vida i per recuperar-la es proposa aprendre a tocar el piano. Una veïna que és experta, la Nerea, li donarà classes, però això evidentment portarà més d'una sorpresa inesperada. El repartiment tenim a Nicole Wallace, Luis Fernández y Nadia de Santiago, entre otras.
En honor a la noche en la que nací, mi padre me llamó Blancanieves. En el pozo la niña ve. Este es su reino. El reflejo del cuento aquel me enseñó a ser valiente, justa, fuerte y auténtica. Hoy me pregunto si podrá volver. Pero ella lo cambió todo. Por favor, tened compasión.
Encontrad su casa y destruidla. ¿Qué decías?
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
Mi reina, vuestra belleza es incomparable. Pero hay una joven cuya belleza proviene de su interior. Blancanieves.
Doncs aquí teniu el títol, Blancanieves, Blancaneus. Ens arriba a la tercera novetat de la setmana, una nova adaptació del conte clàssic dels germans Grimm. En aquesta ocasió, com han anat fent Disney i altres productores, doncs amb personatges reals.
No sempre ben rebudes.
No gens, aquesta especialment. És un argument que es podria marcar, podríem dir, en el gènere fantàstic, i ara ho escoltàveu, també sota la fórmula del musical, que tant agrada aquest tipus de produccions, però que sempre diem que va bé saber-ho, perquè a qui no li agradi el gènere doncs es trobarà amb totes aquestes cançons. De fet, els autors de les cançons són Benj Pasek i Justin Paul, que ja havien escrit algunes peces d'Aladdin, i a banda hi ha cançons de la versió original de la pel·lícula, que atenció, fa 3 dies, del 1937.
Imagina't, i que és un dels motius que ha portat tanta polèmica en aquesta pel·lícula, perquè d'entrada, una cosa que crida molt l'atenció i que quan vaig haver-ho de buscar perquè no m'ho creia, la presentació de la pel·lícula es va fer a l'Alcázar de Segovia. Sí. que entre altres coses diuen que era per no donar gaire bombo a la presentació i no fer-ho en un lloc més emblemàtic internacionalment, i que en aquest cas era perquè la productora no volia gastar diners, perquè ja se'ls diu l'hora que
la cosa poder no sortirà
no acabarà com... d'anar bé, perquè hi ha hagut unes declaracions de la mateixa protagonista Rachel Segler dient que l'original, el del 37, com dèiem, era la història d'un assetjament d'una dona, tant per al príncep com per la reina, i a més després es va posicionar quan va haver-hi el conflicte original de Gaza amb Palestina i amb Israel, i tenint en compte que la segona de la pel·lícula,
la segona protagonista, Gadot, és israeliana,
i els americans ja van posar el crit al cel perquè era com, com una mena d'heresia, i es van proposar boicots
bueno,
aquesta pel·lícula, veurem.
A més ja venien previ també haver-hi el fet d'haver escollit amb ella aquella llatina com a protagonista, quan deien que Blancaneus havia de tenir la pell blanca, o sigui, imagina't ja, i a més estem a l'època Trump, per tant, tot això ha anat bullint. Bueno, i a més els nans també hem tingut,
també
hem tingut polèmica.
Perquè hi ha hagut més declaracions.
Exacte, perquè també ja sabeu que Peter Dinklage, que és el de Joc de Trons, al seu moment, a més, el que ha fet és no agafar nans, sinó fer una mena d'éssers màgics, han fet una mena de fórmula d'aquella per intentar, suposo, no ho sé, a qui se li va acudir, si era per no fer sensibilitats o per vés a saber, i això tampoc ha agradat. I, en fi, tot plegat ha fet que d'entrada vingui precedida d'una polèmica. A vegades les polèmiques fan que la gent vagi al cinema, ja ho sabem, hi ha certes pel·lícules que els hi interessa o els hi va bé que hi hagi una polèmica, però en aquest cas...
Algunes altres costen molt car, i si no, digue-li a Emilia Pérez, la pel·lícula aquesta, el que li ha costat car en la cerimònia dels Òscar. En tot cas, l'argument de la pel·lícula ja ho sabeu, coneixem aquest conte de fades sobre una jove princesa que és perseguida per una reina gelosa i que acaba trobant refugi en una casa de 7 nans ubicada als boscos d'Alemanya. En el repartiment, alguns ja us hem dit, Rachel Segler, Gal Gadot i Andrew Burnap, entre d'altres, i el director ha estat Mark Webb, a partir d'un guió de Greta Gerwig, que també és curiós que hagi participat ella en el guió de la pel·lícula.
¿Por dónde empiezo? Has escogido un camino muy peligroso.
Ni que no lo hubiéramos hecho antes. Son gajes del oficio. Ya sabes que yo...
Sí, pero tengo una posición. Hago donaciones, pago mis impuestos.
No olvidemos que si has llegado hasta ahí, es por mí.
Don ciudadano ejemplar. ¿Quieres ser como ellos? ¿A quién vamos a engañar? Son los dueños de este país. Nosotros jamás seremos gánsteres tan importantes. No puedes estar dentro y fuera, ser mafioso a medias. Es lo uno o lo otro. O estás dentro, o estás fuera.
¿Habrá visto quién le ha disparado?
¡Ha disparado a su propio jefe!
Os criasteis juntos.
Frank a veces olvida de dónde viene.
¿Tú eres más impulsivo?
¡Lo quiero muerto! ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang, bang, bang!
No quiero hacer mucho ruido, no quiero...
¿Ruido? ¡Es una puta pistola!
¿Y ahora qué?
Me voy a retirar.
Doncs vinga, ens arriba una de les pel·lícules que ara ho comentarem, pot ser que a l'hora d'escoltar el tràiler tinguéssiu algun dubte, perquè aquí tenim un actor que no és la primera vegada que passa fent dos personatges, el que potser sorprèn és quin actor és. Estem parlant d'entrada de la pel·lícula que es titula The Altonites, un drama de mafiosos dels anys 50 que està basat en fets reals. És un projecte d'aquells que es queden calaixos o que es queden espais a l'espera que algú el porti a la gran pantalla.
Fa dècades?
Des del 79. Imagineu-vos si fa anys, esperant que algú agafés el guió i el dugués a terme. Finalment ha estat la Warner Bros. Pictures, que el 2022, va encarregar el projecte a Barry Levinson, que de fet és el director. Ell, entre d'altres, ha fet Avalon, Buxy, La Cortina de Humo, Odd Debay, entre molts altres. I el rodatge va tenir lloc a Ohio, i una de les curiositats, entre d'altres, és haver utilitzat embolcalls de vinil en cotxes i camions de l'època per fer-los semblar absolutament nous. És una d'aquelles coses que quan tu veus... Exacte. I que potser pensaries que es fa tot en digital, i aquí no ho ha sigut tot. La història el que fa seguir els dos caps de la màfia més importants de Nova York d'aquell moment, Frank Costello i Vito Genovese, que es disputen el control dels carrers. com havia passat ja amb altres històries, perquè a més aquesta està basada en fets reals, després de ser amics íntims, diverses desavinences els acaben enfrontant de manera definitiva. I aquí tenim
la
sorpresa o no, que és que en el repartiment hi tenim a un Robert De Niro en un doble paper. És a dir, fa dels dos mafiosos.
Doble paper i, a més de registre similar.
Exacte, quan tu escoltes el doblatge, clar, per molt que un canviï el to, és molt similar, a vegades si no estàs al cas no saps qui està parlant. Tenim també Deborah Messing i a Catherine Narducci, entre d'altres.
Hola. Sí, no lo he notado, vamos, para nada.
Estoy flipando.
Ya.
Esto sé que lo notas.
Soy un tío normal, pero no siento dolor.
¡Vámonos! ¡Ay, madre! ¿Dónde me estoy metiendo?
Ten mucho cuidado, tío. Eres mortal.
Solo quiero salvar a Sherry.
Mal día para dejar de beber.
¿Has dejado de beber?
No, pero habría sido mal día.
Te vas a partir de risa.
Que encajas bien las hostias.
¡Me has jodido los ojos!
Joder. Estoy flipando, tío. ¡Pilla!
I acabem les novetats amb Novocaine, que és un thriller d'acció en format de comèdia negra. Ens presenta la història d'un home amb un trastorn genètic que el que fa és fer-lo immune al dolor físic, i aquest fet farà que pugui entrar en acció per salvar la seva parella, que ha resultat hostatge en un atracament d'un banc. En el repartiment, Jack Quaid, Amber Midthunder i Ray Nicholson, entre d'altres. I els directors, o els directors, que són dos, han estat Dan Berg i Robert Olsen. És la quarta pel·lícula que dirigeixen junts, després de Stake Lender, Villanos i Significant Other.
I a totes aquestes novetats cal afegir el nou títol provinent del cicle 5, ja sabeu, el cicle de cinema en català, dissabtes i diumenges a la primera hora, a les 4 de la tarda, a preus reduïts, i en aquesta ocasió podrem veure Chin-chan, el superheroi, que és una pel·lícula japonesa d'animació que tothom coneix. Al voltant d'aquest famós personatge descobrirem com aconsegueix un superpoder després que una misteriosa llum li cau a sobre des del cel, i dos enviats del Comitè Internacional de Poders Psíquics de Saitama.
Que m'agradaria saber a què es dediquen.
Sí, explicaran a la família que amb aquests poders que ha rebut Chin-chan haurà de salvar el planeta.
Doncs salvem-lo explicant com queda distribuïda ni més ni menys que aquestes 14 pel·lícules, perquè són el número de pel·lícules que podem veure actualment en els cines Olot. Tenim un triplet, The Out of Nights, aquesta de Robert De Niro, amb El dia que la Tierra explotó, Looney Tunes, i A Complete and Now, la història de Bob Dylan. I després tenim quatre duplets, Shin-chan, el superheroi, amb Capitán América, Brave New World, Los Aitas, amb Lee Miller, Un año y un día, Mickey's 17, Paddington Aventura a la seva amb Anora, i per últim tres sales amb un mateix títol en totes les seves sessions, que són Blancanieves, Novocaine i Wolfgang.
La música del cinema.
I anem una vegada més a tornar a parlar de la música del cinema. En la secció d'avui parlarem d'un director de cinema que, imagina't, va encarregar tres cançons i només n'hi van fer una. La única cançó de les tres que havia encarregat va passar a la història gràcies a això amb un títol i una parella musical d'èxit.
Parlant de la pel·lícula El graduado i la cançó Mrs. Robinson. El director Mike Nichols volia que el famós duet Simon & Garfunkel li entreguessin tres cançons per la banda sonora del film, però el grup estava en aquell moment en plena gira per tota Europa.
El resultat, doncs, que Paul Simon li va dir a Nichols que només podia oferir-li una cançó titulada Mrs. Roosevelt i que parlava sobre la relació entre l'exprimera dama dels Estats Units, Eleanor Roosevelt, i el boxejador Joe DiMaggio.
Després d'escoltar la cançó, el director de la pel·lícula li va dir a Simon: bé, amic, ara la cançó és sobre Missy Robinson i no sobre Missy Roosevelt. D'aquesta manera, la cançó va formar part de la banda sonora del film i, a causa del seu èxit, l'any següent, el 1968, es va publicar primer en disc senzill i després formant part de l'àlbum Bookends.
Amb Mr. Robinson, Simon & Garfunkel varen ser número 1 a les llistes de vendes dels Estats Units. Era la segona vegada en la seva carrera després de Els sons del silenci. A més, varen guanyar el Grammy en la categoria de millor gravació de l'any 1969. Hem escoltat de fons versions del saxofonista Paul Desmond i ara la del grup The Lemonheads.
And here's to you, Mrs. Robinson. Jilly loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson.
Però com acostuma a passar, quan parlem d'una cançó famosa, aquell mateix any 1969, l'àlbum My Way de Frank Sinatra incluïa la seva pròpia versió que escoltem de fons.
En el guió de la pel·lícula, la cançó s'escolta en diversos moments. El més icònic, però, és el de l'escena on el recent graduat Benjamin Bradcott, protagonitzat per Dustin Hoffman, manté una relació amb una dona casada i força més gran que ell, la senyora Robinson, interpretada per Anne Bancroft. Stroll around the grounds until you
feel at home, the PTA. Mrs. Robinson. Doncs escoltem ara la peça original que va fer d'aquesta dona i la seva relació un símbol important i una fita clau en la història del cinema, del director Mike Nichols, de la música de Simon & Garfunkel.
Debate. Laugh about it, shout about it.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I anem per l'actualitat perquè, com sabeu, aquests dies s'està celebrant a Màlaga el festival que porta el nom de la ciutat, Festival de Màlaga, que en la seva 28a edició va començar el cap de setmana passat i acabarà aquest diumenge 23 de març. Recordem que és un festival que ja fa algunes edicions va canviar el seu eslògan, que és cinema en espanyol. Uh-huh. És a dir, no només cinema espanyol, sinó en espanyol.
Atenció, tenim... al número de pel·lícules.
Exacte, el número de pel·lícules que ha estat polèmica i que, a més, amb alguna roda de premsa, algun periodista se n'ha queixat, amb raó. 260 pel·lícules, tot un rècord, de 54 països. L'any passat van ser 245,
que ja és molt.
Però és que, a més, el que sempre comentem, 22 formen part de la secció oficial. Pocs festivals acostumen a tenir-ne tanta. Sitges és un número par que també déu-n'hi-do, però les altres, la majoria, són... més enllà d'una dotzena i algú més, 13, 14 i poc més. El que sí és bo és que hi han hagut moltes més òperes primes que altres edicions i també productes de directores dones, un 60% de pel·lícules són dirigides per dones, i el que, com sempre comentem, ens interessa saber què s'està veient i sobretot què ens arribarà als cinemes. Algunes, que la majoria no formen part de la secció oficial, són les que ja hem presentat avui, però d'altres vindran en les properes setmanes, com per exemple la pel·lícula inaugural La Deuda, que és el tercer llargmetratge de Daniel Guzmán i és un drama social al voltant d'aquells personatges que intenten salvar la dignitat davant de fets tan forts com la gentrificació de barris i ciutats de diferents llocs on viuen. Altres títols a tenir en compte: El cielo de los animales, de Santi Amodeo, que està protagonitzada per Raúl Arévalo amb una col·lecció de contes sobre la pèrdua, un tema interessant, basats en els relats de l'escriptor nord-americà David James Poisson. I també tenim La buena letra, de Celia Rico, recordeu, va debutar en Viaje al cuarto de una madre i Los pequeños amores, amb Loretta Mauleón, Enric Auquer i Roger Casamajor en el repartiment, i que és una història familiar en un poble de València de la postguerra. La bona suerte, de Gracia Querejeta, un altre nom important en el festival, Hugo Silva i Magat Montaner, donen vida a una història d'un reconegut arquitecte que decideix retirar-se en un petit poble desconegut. La fúria, de Gemma Blasco, amb Ángela Cervantes i Àlex Moner de protagonistes, presentant la història d'Àlex, una noia que li canvia molt la relació amb el seu germà Adrián després de que pateix una violació la nit de Cap d'Any. Los Tortugues, de Belén Funes, recordem-ho també, una directora que va debutar amb La hija de un ladrón, amb Greta Fernández, i El procés de dol que ha de passar una mare i una filla després de la mort del cap de família i també amb un desnonament pel mig. I per últim, Sorda, que també ha tingut tan i tan bona acollida i bona crítica i que ens arribarà aviat, d'Eva Libertad, que adapta el seu propi curt, ja havia fet un curt amb el mateix títol, del mateix títol, amb les dificultats d'una parella on la mare és sorda a l'hora de criar i educar el fill que acaba de néixer.
Ara marxem cap a coses més futures, però que també estan relacionades amb els premis, perquè aquesta setmana hem sabut que l'Acadèmia de Hollywood ha anunciat que Conan O'Brien repetirà com a presentador la propera edició dels Premis Òscar.
Han anat ràpid.
Ràpid, que se celebrarà el 15 de març del 2026. De fet, ha arribat només dues setmanes després que el còmic s'estrenés com a mestre de cerimònies, en el que va agradar, cosa que ja ho sabíem perquè les crítiques van ser bones, que ja li han renovat, com aquell que diu, el paper per l'any vinent. Va demostrar el seu sentit de l'humor. El presentador, de fet, fent gala una mica d'això, ha declarat que l'única raó per la qual presentarà els Oscars l'any que ve és que vol escoltar Adrian Brody i acabar el seu discurs. Si un dels que el va
encara,
fer més
encara
llarg.
Encara estarà parlant l'any que ve.
Exacte. Hem de dir que, com ve passant últimament, no és una cosa d'aquest últim any, l'audiència dels premis va ser la pitjor dels darrers 3 anys. És a dir, ha anat decreixent.
Sí, sí.
Però O'Brien, hem de dir que una cosa és l'audiència, l'altra cosa és una mica les crítiques del presentador, i ell va rebre crítiques molt positives per la seva feina. De fet, amb aquest anunci es confirma l'entrada del presentador en un club selecte, que és el dels presentadors i presentadores dels Oscars, que repeteixen tasca. Bob Hope conserva el rècord de persona que ha estat més cops al capdavant d'aquesta cerimònia, 19 gales, aviat està dit.
Crec que serà de per vida, això.
Jo penso que el pas que anem, sí. Després també tenim a Billy Crystal, va exercir com a anfitrió en 9 ocasions. Altres persones com Johnny Carson, Jimmy Kimmel, Steve Martin o Ellen DeGeneres també han repetit com a mestre de cerimònies. I de fet no és l'únic, perquè poc abans de saber aquesta notícia també es va anunciar que la monologuista còmica Nikki Glaser també repetirà en les tasques de conductora de la gala, però en aquest cas la dels Globus d'Or del 2026. Recordem que amb la presentació d'aquest any ella, de fet, Glaser, es va convertir en la primera dona en presentar en solitari aquest esdeveniment i, segons ha dit ella mateixa, ha estat el moment més divertit de la seva carrera.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar entrades, ja us avancem que pel proper programa tindrem novament la nostra col·laboradora i especialista en sèries, la Sandra Sotillo, que ens vindrà a explicar a veure quines novetats tindrem properament.
Que com sempre seran moltes. Anem a veure, doncs, a regalar entrades per aquesta setmana a partir de la pregunta anterior, que recordeu era aquella que deia: quina és la pel·lícula que heu vist més vegades?
I podem dir que, a diferència d'altres preguntes, que acaba fent que hi hagin respostes bastant similars o que molta gent coincideixi, aquí realment tenim títols gairebé... Jo diria que potser sí que n'hi ha algun que ha repetit, però molts, molts diferents.
Això és positiu perquè vol dir que la nostra audiència és de gustos molt,
molt variats. Tenim, per exemple, no us les direm totes, però Mary Poppins, Harry Potter, Solo en casa, Atrapat en el temps, El padrino, Dirty Dancing, Matrix, Gris, Charlie la fàbrica de xocolata, La La Land, Pretty Woman, Clerks, Ghost, Interestelar, Aladdin, Rocky, Oficial y Caballero, Frozen, Titanic, Star Wars, El Codi da Vinci...
Les has dit totes, gairebé.
Per tant, hem tingut més de 30 respostes encertades i molt variades, i d'entre totes elles s'emporta aquestes dues entrades, gentilesa de Cinema Zulot, la Dora Salvador, que ens ha dit: Mamma mia, per la història, la música, punts suspensius, soc fan d'Ava.
Doncs mira, segurament també tindrà fàcil la resposta d'aquesta setmana, perquè la pregunta per la setmana que ve, el que volem saber, a partir d'haver parlat de la cançó aquesta Mrs. Robinson de la pel·lícula Graduado, volem saber el títol d'una cançó d'una pel·lícula que us agradi molt i molt, la cançó, no la banda sonora d'una pel·lícula, sinó una cançó en concret, i per què la trieu.
Va, vinga, ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Lot.
La nostra cançó és aquesta sintonia que sentiu de fons, és de la pel·lícula Sessió Contínua que fem cada divendres a Radio Lot.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.